ha puesta en el estado de nuestras cuentas, que a diferencia de otros, pues no han sufrido ningún caso de financiación irregular desde que yo soy secretario general del Partido Socialista.
12:04 minuts, amb més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
La crisi de l'habitatge es debat avui matí a Maó dins la jornada Imo Sapiens, que plega diversos representants del sector immobiliari. Segons l'última enquesta de l'IBEX, publicada fa uns dies, un 86% dels menorquins veu amb pessimisme el futur del problema de l'habitatge. La manca d'oferta i els preus desorbitats fan d'aquesta la preocupació principal de la societat menorquina, molt per sobre d'altres qüestions socials. Una jornada que debatrà mesures i possibles solucions a un problema que toca de ple a molts residents a l'illa i debatrà també temes com la normativa en sòl rústic, urbanisme a Menorca o també el pla lloguer segur. Justament la conselleria n'ha fet un balanç a l'inici d'aquest fòrum. Només dos habitatges, una a Ciutadella i una altra a Ferreries, s'han adherit de moment a aquest pla del govern després de més de mig any d'implantació del programa, en què s'ha tret al mercat de totes les illes una seixantena d'habitatges que estaven buits.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Hasta que cada niño y cada niña de Gaza dejen de tener el estómago vacío. Es un grito de auxilio a la comunidad internacional.
No em deixis caure, si se m'emboira la mirada. Porta'm a casa, deixa que dormi sota l'arbre. Torna'm al lloc on la vida bategava i caure no feia mal.
Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dijous 23 d'octubre de 2025, Dia Mundial d'Acció per a la Supervivència Infantil.
I quan bufava vent de nord...
Bon dia, Jordi Fàbregas, al control tècnic i a la selecció musical.
De dalt de tot veia el llac que el fred glaçava i em descordava els botons de l'abric, em feia ales i omplia els pulmons d'aire i deixava caure el cos i volava almenys per uns segons. Volava i deixava caure el cos i volava, i si no ho feia tant se val. Caure no feia mal.
Bon dia, Axel Camarasa, com estàs?
Què tal, Francesc?
Escolta, escolta, escolta.
Tanta més que no diguin gaire. I una camisa oberta, tocos vermells per no perdre l'aire. Digue-li! Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire.
M'han dit que te l'han dedicat, aquesta.
Sí, avui... sí, m'agrada aquesta
cançó.
És un grup que escoltava jo fa molts anys, i,
sí,
però molts,
sí.
I que...
No tants, no tants.
Doncs que l'he recuperat fa poc, i avui he arribat al matí, i com que en Jordi sempre anima la redacció amb la seva música, avui he dit, escolta, avui trio jo la selecció musical, m'agrada aquest grup, aquesta cançó en concret, que em dona molta, molt bon rotllo, molt bones vibres, i doncs alegria de bon matí.
En Jordi Fàbregas sempre atent a les peticions musicals particulars que tenim tots nosaltres cada dia.
Se li agraeix.
Sí, con el mismo rollo.
Ens ajuda molt psicològicament, en
I
Jordi.
I venim els nens
la música
i les nenes
que ens posa cada dia.
Planeta, penal, els drets dels infants. Si tu vols, ens pots ajudar.
Sí, clar, tenim drets. Sí, clar, tenim drets. Sí, clar, tenim drets. Aixeca les mans, mou el cos, mitja volta i digueu fort els drets dels infants. Aixeca les mans, mou el cos, mitja volta i digueu fort els drets dels infants.
Vull un món on hi capiga tothom.
Axel, com vas de feina avui? Bé? Tenim cosa?
Sí, sempre hi ha actualitat, no s'atura i intentem aquí doncs, explicar-la de la millor manera possible. Ahir avançàvem que Mahó era el municipi d'Espanya amb més contaminació per ozó i avui fem una mica de seguiment d'aquesta notícia.
Ara ens ho comptes, eh?
D'acord.
Em deixes avançar abans els continguts del programa d'avui?
Ja m'avançava jo.
Mira, avui en tenim molts de continguts. Parlarem amb Isabel Petrus, delegada a Menorca de l'associació API Baleares i que és una de les ponents de la jornada d'Homo Sapiens que es fa avui matí a Mahó per tractar la crisi de l'habitatge. I ratllarem també amb en Bruno Parés, un dels arqueòlegs subaquàtics que està excavant el fons marí de Cal en Busquets a Ciutadella. La tercera campanya del projecte Menorca Shipwreck Project és a punt d'acabar i ens explicarà algunes teories sobre les embarcacions d'època que hi ha enfonsades. Molt interessant, no us ho perdeu. També escoltarem un tema molt especial de l'artista menorquí Leon Manso i coneixerem un espectacle familiar que podrem veure aquest dissabte al Teatre Principal de Mahó, La Caixa de Joguets, ballet per a infants.
Xuroi, xuroi, d'una lota es va enamorar. Xuroi, xuroi, i un dia la va raptar.
Xuroi, Xuroi, que és notícia avui, no?
Avui és notícia en Xuroi, la cova d'en Xuroi i la llegenda de la cova d'en Xuroi.
Va, conta'ns.
Doncs,
Què passa?
És notícia perquè aquesta llegenda es convertirà en pel·lícula. El director Sergi Espada i la productora Té Idees s'han unit per portar a la pantalla aquesta història que, com totes les llegendes, té diverses versions i matisos segons qui l'explica. Ells aposten per fer-ne una reinterpretació perquè sigui un poc més amable, des del respecte i també com a homenatge a Menorca. Serà un film d'animació en 2D. Sentim el director Sergi Espada.
La llegenda parla d'una desaparició que pot ser un segrest o no, però el que jo tenia molt clar és que volia convertir la història en una gran història d'amor, en un Romeu i Julieta d'un pirata i una cristiana que s'enamoren i que es rebel·len contra tot. No? És aquesta transformació de la història per tots els públics.
Sergi Espada coneix perfectament Menorca, la productora del projecte és Marta Alonso, que hi resideix des de fa anys. Tots dos han tirat endavant aquesta iniciativa, que ara està cercant finançament. Compten, atenció, amb la participació de l'estudi d'animació Grangel, dels catalans Carles i Jordi Grangel, que és des de fa anys una de les millors productores. Triomfa a Hollywood i ha participat en projectes tan rellevants com La nòvia cadàver de Tim Burton, Madagascar, Hotel Transilvània o El príncep d'Egipte. Sentim Marta Alonso.
A l'hora de fer la producció de la pel·lícula crec que se li han de donar importància a tres coses, que és el que estem fent. Una, el guió, s'ha d'explicar una molt bona història. Dues, el disseny de personatges, que per això ara tenim el Grangel, i finalment la música. Són les tres parts o les tres potes més importants per explicar una bona història.
La música d'aquest film anirà a càrrec de Manu Guix. Com dèiem, Mahó és la ciutat de tot Espanya més contaminada per ozó, un fet que ha causat certa sorpresa entre els ciutadans. L'informe publicat per Ecologistes en Acció explica que se superen en 3 de cada 4 dies l'any els límits fixats per l'Organització Mundial de la Salut des que va començar l'any. Els maonesos, com deien, es mostren sorpresos davant aquest fet.
Perquè sempre havia pensat que la qualitat de l'aire aquí a Menorca era molt bona i sobretot al voltant de Mahó.
Tenint el port que tenim amb molt de trànsit marítim, imagino que deu afectar,
El tema de Hesse, imagino que deu ser important també.
La proliferació d'ozó ha empitjorat a causa de les onades de calor d'aquest estiu. La radiació solar és un element actiu en la reacció química que el forma. Es tracta d'un element incolor i no perceptible a simple vista. L'exposició continuada a aquest contaminant pot afectar les vies respiratòries. Santi Marón Córdoba és pneumòleg de l'Hospital Mateu Orfila.
Generar desarrollos de enfermedad pulmonar o empeoramiento de las enfermedades pulmonares ya existentes y lo que producen pues un incremento en la morbimortalidad, pueden disminuir la función respiratoria en nuestros pacientes.
De fet, l'Agència Europea de Medi Ambient estima que a Espanya es produeixen anualment 10.000 morts prematures a causa de l'ozó, quasi 300 d'aquestes a les Illes Balears. I no deixem la salut perquè el nou centre de Ciutadella costarà 20 milions d'euros, tindrà un edifici de gairebé 10.000 metres quadrats amb dues plantes i un soterrani amb aparcament per 250 vehicles. És la proposta guanyadora del concurs que ha convocat la Conselleria de Salut. Un nou equipament que es construirà a la zona de Santa Rita. A la planta baixa s'hi ubicarà l'hospital de dia, la sala de diàlisi i la zona quirúrgica, a més de les urgències. I ara a primera planta hi haurà la zona de consultes. Les obres duraran aproximadament un any, tot i que encara no hi ha data d'inici. La consellera de Salut és Manuela García.
Cómo se amplía y cómo cuasi es un hospital, ¿no? Porque se va a dar muchas más prestaciones de las que se daban hasta este momento. En la planta baja están los servicios centrales, está rehabilitación y fisioterapia y un hospital de día con 4 consultas y 14 butacas para el tratamiento de los pacientes. Habrá una sala de diálisis con 10 camas, pero además con una zona de aislamiento para aquellos pacientes que están con problemas infecciosos y que no se pueden realizar en el mismo momento. Hay sala de radiología y una novedad es que hay una zona quirúrgica de cirugía mayor ambulatoria, con lo cual para hacer determinadas cosas no tendrás que desplazarte, se podrá hacer allí en una cirugía sin ingreso.
La zona bàsica de salut del Ponent de Menorca té actualment prop de 30.000 usuaris.
Tot això i molt més a partir de les 2:30 a l'informatiu migdia.
Correcte.
Que vagi bé.
Igualment.
Fins demà, Axel.
Gràcies.
Adéu.
Ser joven es empujar el viento. L'estiu se'n va,
records en blanc. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada molt semblant al dia d'ahir, amb cel serè, força sol i presència d'alguns nivolats alts. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu que les temperatures nocturnes continuïn pujant amb mínimes que no baixaran per sota dels 17 graus. Màximes altes per l'època, 27 graus. Però el protagonista d'avui serà el vent, que bufarà de moderat a fort de ponent i llebeig, tendint al final del capvespre a perdre una mica d'intensitat i girar a mestral. I alerta, perquè hi ha un avís groc actiu per fenòmens costaners des de les 10 del matí i que es mantindrà fins a les 8 del capvespre. Tots i 16 minuts, tornem tot d'una.
Jo faig també de cops en hores tristes també estimo Baudelaire i tot és gris quan l'amor se'n va. De tendresa i excés de soledat.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca. Fet a casa.
A les 9 del matí ha començat a Maó la jornada Immo Sapiens, una trobada que reuneix professionals del sector immobiliari per abordar alguns dels principals reptes que avui condicionen l'accés a l'habitatge a Menorca i a les Balears en general. Organitzada pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària i l'Associació API Baleares, a la trobada s'hi tracten temes tan diversos com el pla lloguer segur, la regulació del sòl rústec o l'impacte de la intel·ligència artificial en el sector. Una de les participants a la ponència inaugural ha estat Isabel Petrus Malià, delegada a Menorca de l'Associació API Baleares. Bon dia, Isabel.
Hola, molt bon dia a tots.
Com ha anat aquesta primera part de la jornada i quines idees principals has posat damunt la taula durant la teva participació a la ponència inaugural que heu fet diversos representants del sector immobiliari?
Pues aquesta primera part, com sol ser habitualment, està molt interessant en la participació de més oberta, el conseller d'Ordenació del Territori, després ha estat el director general d'Habitatge, qui mos ha ratllat pues, de totes les ajudes que hi ha amb els temes de compra, del pla lloguer segur, que és una aposta forta també del govern, que estan intentant implantar amb el problema afegit de que hi ha poques cases buides aquí a Menorca, el qual ho fa poc viable, però pues, bueno, tots els temes que s'han tractat fins al moment d'ara pues, han estat, com sempre, molt interessants i ens obren els ulls de possibilitats a tots els professionals de Silla.
Tens una perspectiva... Sí, no, comentava que tens una perspectiva de 40 anys, una mirada llarga, àmplia i molt realista de l'evolució del sector immobiliari a Menorca. On ens trobem ara mateix? On ens trobem? Es parla molt de la crisi de l'habitatge, però aquí a l'illa, qui està patint aquesta crisi amb més intensitat?
Avui per avui a Menorca el problema més gran que tenim, damunt de qualsevol altre que hi pugui haver, és el problema de l'habitatge. Per això sabem que és un problema endèmic allà on hi ha puestos de feina, no? L'Espanya vacia que dèiem, on no te pots guanyar la vida, s'obren cases i pots comprar barat, i allà on hi ha feina fan falta cases i Menorca no et salva. Sí que nosaltres hi vam arribar més tard del que hi va arribar a Mallorca, del que hi va arribar a Eivissa, perquè és cert que també les necessitats nostres de gent, de mà d'obra, de tot, eren diferents. Però el cert és que avui per avui és una crisi galopant, com a totes les Illes Balears, i és el principal problema que tenim. És cert que les ajudes que hi ha hagut en quant a reduccions de CTP per persones joves o per determinades situacions o s'aval del govern perquè es pogués arribar fins a un percentatge més alt de l'habitual en la concessió de les hipoteques, amb els bancs amb els que tenien conveni, han ajudat moltíssim. Però avui per avui ens trobem que el problema ja no és que t'ajudin a comprar. El problema és que has de trobar què comprar. O sigui, avui sí o sí s'ha de construir a Menorca. I no ho dic des del punt de vista tan professional, que indudablement hi és, perquè és la necessitat que hi ha, com humà. Perquè, lògicament, les agències immobiliàries, des d'on arriben cada dia, quantitat de gent demanant per llogar una vivenda. Inclús a puestos com nosaltres, on habitualment ens dediquem a la venda, és que de lloguer no viuríem, però sí que fèiem alguna cosa de lloguer, quan algun pis, algun propietari més demana. I la situació és desesperant de tenir que explicar i les històries que te conten ho són també. I rellam de gent pues, que gent d'aquí, gent de tota la vida, senyores que han quedat viudes, que els acaba el contracte, que s'han quedat amb un 52% de la pensió de fama per viure i que desgraciadament pues, han de fer frente i se'ls acaba un contracte i de sobte els demanen molt més del que és la seva pensió. Estic explicant simplement un dels casos més habituals amb els que ens podem trobar. Lògicament, a això se li ha de posar solució. El que passa és que aquí hi ha, jo sempre comento, hi ha com a tres sectors dins la nostra feina, no? Nosaltres fem feina per ser gent de Menorca, fem feina per ser gent de fora que compra una segona vivenda que tant, i que dona feina a molta gent d'aquí. Per tant, és important que venguin perquè no ens hem d'enganar. A les Illes Balears, el producte interior brut entre les ventes i les reformes de vivendes és altíssima la proporció que tenim. Dins el que representa... El darrer dato que vaig veure era un 11,5% damunt el que era el producte interior brut de les Illes Balears. ja fa un temps, però no molt. Per tant, considero que necessitem aquesta gent que ve a entrar a aquestes vivendes, perquè, i aquesta gent necessita gent que faci feina. Però a la vegada hem de donar sortida i vivenda a aquesta gent que ve a fer feina aquí i a aquesta gent d'aquí de Menorca. I aquí dins ens trobem un sector que indudablement dependeix del govern, serà aquesta gent que ha de passar per l'Ibavi, que no té més remei, perquè aquesta situació, la vida, els de lluita, que no estiguin, no puguin fer frente a una compra o un lloguer. Després hi ha un sector que pot comprar o pot llogar dins un preus, diríem, més o menys assumibles, i en aquests els hem de donar una solució. I després hi ha el tercer sector, que és aquest que pot comprar o llogar el que vulgui, que aquest no ens preocuparà mai. Jo crec que en gran part, com es passa ara, és que la preocupació està dins d'aquest sector de gent que fa feina. És el que jo més me preocupa, i que en general, quan ratllen companys de la meva professió i en gent en general d'empresa i gent de Menorca, m'ho trobam. És la gent que pot, parelles que tenen dos sous, però que en dos sous segueixen no puguem accedir a una vivenda. I això només ho podem combatir per allò que fa sempre la llei de l'oferta i la demanda, que si hi ha més productes, preus poden abaratar un poquet en nova construcció. Una nova construcció que ja sabem que serà cara, però se poden trobar solucions perquè el sol no sigui tan car. Se pot fer de manera que, també és el que dèiem, si tu tens un pis, tens hipoteca pagada, tens un pis més senzillet i te pots permetre comprar una casa més bona, entraràs i seràs el que comprarà aquest pis més bo, però el teu quedarà a la venda i serà un pis més econòmic que arribarà a un altre sector del mercat. Avui en dia, jo he fet un comentari i el mantenc. Imaginem per un moment que s'estat digués que ens regalen spa a tothom. És una gran notícia, però si a les 9 des de matí spa ja s'ha acabat, aquest regal no té efecte, no serveix per res. Avui per avui, per moltes ajudes que ens donin per poder comprar, per poder llogar, si no hi ha producte per comprar o per llogar, no serveix tampoc. Per tant, la solució ha de venir de cercar que efectivament, tant per la part que toquen els governs, se facin les vivendes socials necessàries, que sabem que és un projecte a llarg plaç, però que es comencin a fer sèriament, com per la iniciativa privada, amb les ajudes que es puguin trobar, i no ratllant d'especulació, ratllant d'algú controlat, d'algú ben fet, pugui donar cabuda a aquestes famílies que no tenen manera d'accedir a una vivenda. Però són famílies treballadores, famílies que ingressen, famílies que cotitzen, i tenen drets també.
Per tant, és possible aconseguir aquí a l'illa un equilibri entre la protecció del territori i la necessitat real d'augmentar l'oferta d'habitatge?
Aquest és un factor que tots els menorquins tenim moltíssim en compte. Nosaltres som molt proteccionistes de la nostra terra. Sabem que Menorca, amb això, la diferència bastant, és un concepte que tenim clar i que jo crec que és propi i genètic dels menorquins. No volem la construcció per la construcció ni destrossar per destrossar. I crec que ha representat sentit d'una majoria de menorquins. Per tant, s'ha de veure molt bé què és el que es fa i com es fa. No es tracta de repente començar a obrir carrers i començar a construir. Es tracta de cercar solucions, de fer un pla. Jo crec que l'única solució viable és fer un pla sèriament estudiat on s'implicassin tots qui poden governar, i això també ho he dit, i supos que, clar, això, qui se sent identificat políticament amb un color o un altre li pot sonar xino, però l'experiència d'una persona amb 40 anys de feina dins aquest sector crec que també té que tenir un pes. Crec que avui és un moment, davant d'una cosa que jo considero que és una emergència nacional, l'habitatge, i el traspolar a una illa, o el traspolar a Balears, o podem dur a tot Espanya, s'haurien de fer els pactes a 30 anys vistes, dic 30 anys com podria dir 25 o 35, on se posin d'acord amb un mínim del que s'ha de fer, tant en quant a lo privat com a lo públic. És a dir, fem plans d'evolució que efectivament ens duguin cap a això i on no sigui allò de que cada vegada que canvi el color polític d'una comunitat, d'un ajuntament o d'un estat, haguem de rompre tot el que hi ha fet i començar de bell nou. Perquè d'aquesta manera, els projectes que són com les vivendes a llarg plaç difícilment arribaran a realitzar. Tot el bo que pugui fer el govern actual es pot rompre si el pròxim és diferent. O tot el bo que hagi fet el govern anterior es pot rompre per l'actual perquè no pensen de la mateixa manera. Per tant, crec que és absolutament, i crec que va ser una exigència que els ciutadans havien de posar damunt la taula, exigir que arribin a uns acords de mínims i que siguin per damunt en quant a aquest tema, en quant a la vivenda. Podria afegir educació i sanitat també, però ratllem de vivenda en aquest moment, que és el més preocupant, o el que més notam dins el meu sector i el que vivim cada dia a Menorca, s'hauria d'arribar a aquest acord. És a dir, deixar de costat segons quines polítiques de partit i anar a fer que domini el que a Menorca sempre ens ha funcionat molt bé, quan no mesclàvem altres coses, que és el seny. Aquesta és una terra de seny. de gent decent, i el seny s'hauria d'imposar.
Clar, que de mesures en sentim moltes, augmentar alçades, reconvertir locals en habitatges, limitacions de preu, desblocar sòl urbanitzable... El que cal potser és ordenar totes aquestes mesures i, efectivament, que el debat polític del dia a dia estigui per sota del que és l'interès públic, no?
Exacte. Si ho declarem així com un interès, com jo dic, entre cometes, una emergència nacional, que crec que ho és, hauria d'estar per damunt de molt de sentits personals de cada un. Hauríem d'arribar en allò de que estigués per damunt, que, cosa que tampoc el que dic no és cap disbarat, és a dir, la política en realitat hauria de fer que el ciutadà i els interessos del ciutadà estiguin per damunt de qualsevol altra prioritat, no? Però en aquest cas, que és especialment dolorós i preocupant en aquest moment, jo crec que sí, que l'interès del ciutadà, l'interès de trobar solucions, hauria d'estar per damunt de qualsevol política de partit. Jo he fet un comentari mateix, ara, per exemple, el Consell de Menorca va aprovar que es faria una oficina d'atenció telefònica a les persones que tinguin problemes de lloguer. Anem a veure. I això se pressuposta en 150.000 euros. Vist des del punt de vista d'un ciutadà normal que paga els seus impostos, no seria més curt, si hi ha un problema de que no es poden atendre bé, posar una persona més dins l'oficina de l'IBAB i de MO, que seria només un sou per una atenció telefònica, i no muntar una oficina permanent amb un gerent, no sé si hi ha un gerent, si hi haurà un empleat, però ampliem el que tenim, però no augmentem, perquè aquest cost de 150.000 euros cada any poses una persona més d'atenció al públic i te'n queden 110, 120 per invertir i tens quasi un pis o tens una part d'un pis. En 2-3 anys tens un pis net que és patrimoni de tots perquè és patrimoni del govern. Som de solucions pràctiques i sempre els he aplicades en el món empresarial i els he intentat aplicar en la meva vida. I crec que és el que a vegades, com dic, fa falta un poquet per damunt d'aquestes postures partidistes, d'un color i d'un altre, no ratllam de política, ratllam de sentir ciutadà, i ratllam de la possibilitat d'aplicar aquest sentit, aquest seny, a la vida pràctica i diària, i sobretot a la principal preocupació que tenim en aquest moment a les illes.
Ara que ratllàvem del govern espanyol i del lloguer, una de les mesures que s'estudia és apujar el llindar dels preus del lloguer per accedir a ajudes estatals perquè estan limitats a 900 euros i a les Balears això, òbviament, deixa molta gent fora. Seria una bona mesura?
Adam, tota mesura que arribi i ajudi a que algú pugui tenir un tetxo damunt el seu cap, jo me semblarà benvinguda. O sigui, trobaré que unes són més encertades i unes altres són menys. Però, adam, estem quan rellam d'ajudes en el lloguer, de tal, sempre pensaré que són polítiques de panys calents, de panys calents, o sigui, de solucions temporals. I benvingudes siguin, perquè ajuden, però no és la solució del problema. La solució del problema és que hem deixat que efectivament faltin moltes vivendes en aquest moment, que s'ha precipitat tot molt aquests darrers anys i que fan falta solucions importants. Bastant definitives, o sigui, no és una qüestió d'ajudar-me a 10 o ajudar-me a 20 o fer 100 lloguers amb els lloguers segur, que me sembla beníssim, són 100 famílies que s'ajuda. Jo crec que ens faltan solucions definitives i solucions que, com diguis, siguin per damunt de la ideologia política de cada un. Haurien de poder ser capaços de seure una taula els que tenen capacitat de decidir i de raonar, els que la tenen avui i els que la poden tenir d'aquí 4 o d'aquí 8 anys. I fer aquestes línies que quedin com a marcades. Si hem de paraula una Constitució en minúscules, vull dir, un document que per baratar faci falta moltes voluntats, però que sigui basat en les autèntiques necessitats i coneixements reals que té la població, segurament aniríem molt bé. Avui mateix m'ho deia el director general, sí, que una de les previsions que s'havia fet amb el tema del lloguer segur era que s'havia fet un estudi l'any 2021 de les vivendes que estaven buides a Balears. I damunt d'aquesta quantitat de vivendes buides van pensar que posar en marxa aquest projecte podria ser un gran èxit. Clar, com es van calcular això? Es va calcular mirant quantes cases no havien tingut consum de llum o d'aigua durant el darrer un temps. I aquest temps era el temps del Covid. Per tant, molta gent no havia pogut emprar la seva segona residència. Van partir d'una premissa que s'ha demostrat que no és tan real. Per tant, dic, bona informació, bona voluntat i seny. Però fer un pla que duri a llarg temps i que doni una certa confiança. Perquè o construïm cases, o hem de limitar que la gent vengui a la silla a viure, o hem de començar has de començar a partir gent de filla. És que no hi ha més solució. La gent no pot viure al carrer. No tenim opcions. Ja no és una qüestió de preu. És que no n'hi ha.
Isabel Petrus, delegada a Menorca de l'associació Api Baleares, en podríem ratllar molt, però entenem que també has d'estar pendent de la jornada d'Homo Sapiens d'avui. Et tornem a convidar quan vulguis. Vindràs?
Gràcies. Sí? Estaré encantada. No tenim més que dir-me. A més, com pots imaginar, després de 40 anys dins d'aquest món, al frente de la meva empresa, vaig començar com a empleada, però va ser després de la meva empresa i després, bueno, hem seguit evolucionant en 5 oficines obertes i 20 i pico de persones treballant en nòmina en la meva empresa, ets la meva passió i la meva vida. Vull dir que, per tant, és un tema que amb el que me sent còmode, que me preocupa i per és que me posa en marxa cada dia. Quan ja tinc una edat d'estar jubilada, en 69 anys, però que no me preocupa el més mínim perquè seguir dins d'aquest món, seguir fent feina amb la meva gent, me dona una força per seguir fent feina moltíssim d'anys.
Aquí t'esperam, Ido. Moltes gràcies, bon dia i bona jornada. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies. Adéu, adéu.
I a Menorca. Fet a casa.
Leon Manso ha compost una cançó molt especial coincidint amb la celebració dels 25 anys de vida d'ALBA, associació que reuneix persones afectades per càncer de mama, una malaltia que ha tocat molt de prop la família de l'artista. El músic menorquí va estrenar i interpretar en directe aquest tema dissabte passat durant la gala benèfica de l'entitat, una gala esplèndida dirigida per Maria Camps. El mateix Leon Manso ens convida a escoltar el tema i ens avança alguna novetat.
Hola, com estàs? Som en Leon Manso. Espero que aquesta cançó Ferides que escoltau ara o escoltareu us agradi i que molt prest hi haurà més música. Novembre, un disco, sí. I, clar, el disco s'ha de presentar. Desembre... Bé, ja ho veureu, eh? Ja ho veureu. Ja veureu coses molt prest. Una abraçada.
Es va fer fosc com cada dia, però un núvol negre em va avisar. T'has de preparar i no ho sabies. Sé que no ho entens, però ha passat. La veu del doctor sona sincera i em queda gravada dins del cap. Deixant enrere la sala d'espera, ara el meu cos té un nou errat i surt el sol i et sent coberta d'alegria. La màgia de la companyia m'envolta i entre els núvols vol. Sentim llums, les mateixes pots són compartides, es desfan i queden diluïdes, les ferides ja tancat els punts. Seguirem sentint l'absència d'aquelles que ens van deixar. Omplim paraules, però almenys ho hem intentat. I és un intent per cada vida, un esforç per arribar. Guanyar és cuidar qui estimes. Coberta d'alegria, la màgia de sa companyia m'envolta i entre els núvols.
mateixes pors són compartides, es desfan i queden diluïdes, les ferides ja tancades punts, una marca en forma de sa vida que ens recorda que el camí ha estat dur.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tafol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa. I per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca.
El projecte arqueològic subaquàtic Menorca Shipwreck Project, que explora el fons marí de Calen Busquets a Ciutadella, és a punt d'acabar la tercera campanya d'excavacions sota l'aigua. En campanyes anteriors ja s'havien trobat enfonsats vaixells de l'època romana, medieval i moderna, un autèntic museu d'embarcacions de totes les èpoques. Aquesta tercera campanya i tot l'investigat fins ara promet revelar noves teories que avui ens pot avançar en Bruno Parés, arqueòleg terrestre i subaquàtic, especialista en documentació 3D i un dels directors del projecte. Bon dia, Bruno.
Bon dia.
Avui ens pots avançar aquestes teories i podem xerrar amb tu perquè la mala mà i aquest avís groc de fenòmens costaners no us permet fer la vostra feina, que és excavar el fons marí de Calen Busquets, tot i que també en feu una de molt important de feina, que és la de divulgar tot allò que trobeu.
Exacte, sí, hem de trobar temps com sigui per poder divulgar, ja que al final l'important aquí és poder transmetre tot aquest coneixement que estem obtenint.
Doncs vinga, va, anem per parts, que tenim moltes ganes de saber en què consisteixen les últimes troballes, però abans i per ubicar-nos, conta'ns quan i com neix el projecte Menorca Shipwreck Project i qui hi ha darrere, perquè rebeu suport i finançament internacional, no?
Sí, això és un projecte que ja fa uns quants anys que vam intentar tirar endavant, sobretot està, diguéssim, finançat principalment per l'Explorers Club, que és una espècie de societat americana d'exploradors, que són una gent que es dedica sobretot a finançar diferents projectes científics arreu del món. Es va estar finançant la descoberta del Titanic, es va finançar també els vols espacials, vull dir, són gent que treballa en projectes molt potents i gràcies a ells i unes quantes fundacions doncs financien aquest projecte que no, diguéssim, no rebem res de diner públic, és tot a partir dels diners d'aquests, sobretot, americans.
Com dèiem, esteu acabant aquesta tercera campanya d'excavacions. Quin dia serà el darrer i és ja l'última campanya, Bruno?
No. Aquesta, o sigui, diguéssim, aquí, si continuem tenint finançament...
És infinit, tindrem, això, eh?
Sí, jo crec que em podria jubilar, perquè és que, com has dit, diguéssim, ja... No, o sigui, no és el nostre projecte que hem detectat tots els vaixells, sinó que van ser unes prospeccions que es van fer el 2006-2009.
Sí.
Però que s'havia de veure si es podia dragar tota aquesta zona de Calen Busquets i es va quedar demostrat que no es pot dragar perquè és, diguéssim, un museu subaquàtic ple de vaixells de diferents èpoques. Nosaltres el primer any, el 2023, el primer any que vam excavar, diguéssim,
sí,
va ser el 2023 i vam localitzar un vaixell que nosaltres crèiem que era un vaixell de 1700-1800. El segon any el que vam fer va ser ampliar aquest descobriment, ja que només havíem pogut obrir un trosset del derelicte, que és així com se li diuen en els vaixells enfonsats. Llavors, el segon any vam poder ampliar aquesta àrea i vam trobar el que seria un segon vaixell que remuntava sobre aquest primer que havíem trobat, que és algú estrany, trobar dos vaixells una sobre l'altra i, a més, en contacte fusta amb fusta. El que vam fer va ser agafar mostres. Tenim experts, diguéssim, en l'estudi de les fustes, en l'arquitectura naval, i també vam portar mostres d'aquests dos vaixells i un altre que vam localitzar a uns metres d'aquests dos vaixells. Els vam portar a fer-hi les proves del carboni 14. I ara puc fer un spoiler, tot i que ho explicarem a les conferències que farem al Museu de Can Saura el dia 25 a les 8 i al Museu de Menorca a Maó el dia 28 a les 7:30.
Volem spoilers, clar que sí, perquè aquí avancen com dues feines en paral·lel. Una que és la d'excavació, aquest any n'heu fet, aquesta tercera campanya. Fes-nos un spoiler de què hi heu vist enguany. I també com avancen aquestes proves del carboni 14, que van en paral·lel a les excavacions, i que també aneu traient conclusions de quin tipus. Supos que dates, el motiu dels naufragis, no?
Clar, nosaltres teníem una mica de... Diguéssim, sempre són tot incògnites que vas descobrint, i un cop les resols, el que obtens és moltes més preguntes. O sigui, un cop resols una pregunta arqueològica, normalment se t'obre tot un ventall de noves preguntes per qüestionar-te. I què ens passava? El primer any, pensant-nos que estàvem excavant un vaixell de 1700, però ens apareixia material medieval. Que, clar, en un port com el de Ciutadella, amb les rissagues i el moviment que hi ha, era factible que tindre material medieval a sobre d'un vaixell de 1700. No era un problema molt greu. La cosa és que aquest any, després de fer els carboni 14 i obtindre els resultats, hem vist que les fustes de tots els vaixells que hem trobat tots descoincideixen amb aquesta mateixa època, al segle XIII.
Segle XIII.
Que és una època molt interessant per Menorca, ja que estem parlant del final de l'etapa islàmica, el moment d'esplendor, quan hi ha tots aquests poemes de quan Menorca és Medina Menorca i s'omple de poetes i de, diguéssim, artistes i refugiats de la península, de la Reconquesta, diguéssim. I també és un moment on Menorca, tot i ser independent i islàmica, està de vassall, és un estat vassall de la Corona d'Aragó. Llavors tenim aquí una aliança que en un moment concret, uns anys després, s'acaba quan Alfons III decideix conquerir l'illa a la força.
Què més, Bruno? Quines teories més teniu?
Quines teories? Mira, aquest any hem continuat obrint i hem vist això, que tenim tres vaixells, el que podrien ser tres vaixells, perquè clar, hem d'entendre que nosaltres...
Si n'ha aparegut un de tercer, eh?
L'havíem localitzat l'any passat,
sí.
Però aquest any l'hem pogut excavar una mica més. El que és més estrany és que estan tots, diguéssim, a la mateixa profunditat, val? O sigui, sí. Per arribar a ells hem tingut que excavar el mateix gruix, diguéssim, d'estrats fins a poder arribar fins en aquests dos.
La cosa que no passa en terreny terrestre, diguem.
Ens està dient que... ens està confirmant el que ens diu el carboni 14, que els dos es van enfonsar en un mateix moment.
En un mateix moment.
Exacte. Quines qüestions tenim? Quan més obrim, més ens preguntem, estem trobant material d'aquesta època també, que coincideix, del segle XIII, coincideix també amb les datacions de carboni 14, el tipus de construcció naval també ens coincideix. El que ara no tenim clar és si realment el que tenim davant són tres vaixells diferents, un sol de molt gros que es va desmembrar en diferents trossos i per això els trobem tots, diguéssim, en la mateixa posició nord-sud. Encara estem a la tercera campanya. Hem obert molt de terreny, però encara ens queda molt per obrir, per poder entendre. Tenim diferents hipòtesis de què podria passar, i algunes sembla que estan guanyant força i algunes menys. Però, per exemple, puc dir-te que podria ser una tormenta que afectés a diferents vaixells, una rissaga fortíssima que enfonsés a diferents vaixells a la mateixa època, o que fins i tot destruís un mateix vaixell molt gros. Un accident, encara no podem saber-ho, però cada any estem una mica més a prop de descobrir totes aquestes coses.
I com a especialista en documentació 3D, creus que podràs arribar a recrear algun dia aquestes embarcacions d'època enfonsades de manera fidedigna?
Per suposat, per suposat.
Sí, eh?
Encara queda, perquè haurem d'aconseguir destapar-lo tot sencer, però amb la col·laboració de Marcel Pujol, que és el nostre expert, en el doctor Marcel Pujol, l'expert en arquitectura naval d'aquesta època. Ja ho hem fet altres cops amb altres vaixells i seria molt interessant, un cop tinguem tot obert i entenguem què és el que tenim exactament, reconstruir aquest vaixell i fins i tot fer una simulació virtual de què és el que li va passar per acabar d'aquesta manera sota l'aigua.
Bruno, obro un parèntesi perquè els companys informatius em demanen si et puc preguntar sobre aquest projecte de marina seca que hi ha projectat aquí a la Cala. Creus que podria arribar a afectar d'alguna manera? És un projecte de marina seca de 125 embarcacions, si no vaig errat. Creus que això pot interferir d'alguna manera a una zona que és tan sensible a nivell patrimonial?
A veure, realment jo no...
No coneixes bé el projecte,
no, eh? Que estem treballant allà, no diré res d'això, d'aquest tema.
Sí.
També, com que ens ha enganxat en plena campanya,
sí,
no he tingut temps tampoc d'informar-me bé. Haurem de veure com evoluciona i a veure que realment com afecta o com podria afectar això el que seria a Calan Busquets. Però encara no puc dir-te res perquè no he tingut temps de poder-me llegir el projecte i veure què està passant o què és el que es proposa.
D'acord, demà torneu a la feina. Esperem que la situació del mar sigui més bona que la d'avui perquè pugueu tornar a reprendre aquestes excavacions. I aquest cap de setmana, divulgació, eh? Aquest cap de setmana, com deies, a Ciutadella,
exacte,
no? A Can Saura.
I
dimarts al Museu de Mo, eh? Sí.
Sí, el 25 a les 8 a Can Saura, que és entrada lliure,
sí,
i el Museu de Mo, que a la pàgina web podeu demanar entrades per entrar. És gratuït també, però... I a més es farà online.
D'acord, doncs estarem pendents i us seguim la pista, en farem seguiment de totes aquestes conclusions que aneu trobant. No sé si més preguntes que respostes o més respostes que preguntes, però en tot cas, endavant i bona feina. Gràcies, Bruno.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Adéu-siau, una abraçada.
El dia Menorca, fet a casa.
Tots i 51 minuts aquest dissabte a les 6 del capvespre. El Teatre Principal de Mou acull un espectacle ben especial, La Caixa de Joguets, ballet per a infants, una proposta de la reconeguda companyia valenciana Bambalina Teatre Practicable. Música en directe, titelles i poesia visual per endinsar petits i grans en el món del ballet. I parlem d'aquest muntatge amb el director de l'espectacle i ànima de la companyia, Jaume Policarpo. Benvingut i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Caixa de Joguets adapta un ballet de Claude Debussy pensat per a infants. Què us va cridar l'atenció d'aquesta obra per portar-la a escena amb titelles?
Aquesta obra és molt especial perquè la va fer el compositor per a la seva filla i va ser una creació que així és com molt lliure i té com aquesta frescura i està, tot i que és complexa musicalment, després a l'hora de, si aconseguissis fer una transposició en imatges que els xiquets es puguin atrapar, funciona molt bé.
És un espectacle... Sí, digues.
No, em faltava afegir que és que la partitura va acompanyada d'un llibre il·lustrat de l'època,
sí,
molt bonic i que convida molt a escoltar-se, a interessar-se per ella i a imaginar-te-la amb titelles, que és el que nosaltres hem fet.
És un espectacle sense paraules. A través de quins elements es construeix aquesta narrativa?
Són titelles, però són més que titelles, són joguets, que és un poquet la història com es conta a través dels joguets que una xiqueta té a la seva habitació. I és com que els joguets s'animen i conta una història molt, molt senzilla i tot el moviment, tot el joc, la xicoteta història que es conta, com és molt senzilla i molt, molt enginyosa, funciona molt bé, és molt fàcil de comprendre i d'entrar, és molt agradable.
El teatre familiar pot ser tan profund per als adults com per als infants. Què busqueu inspirar en el públic?
En aquest cas és una obra com que resulta ser molt, molt entretinguda, molt tendra, i poder com facilitar, sempre que fem espectacles, que són, és una barreja entre concert i espectacle, sempre intentem com ser molt respectuosos en la música i intentar com potenciar, acompanyar i fer més, més accessible i assequible la música per als espectadors. Aquest és un cas, és un cas com tants, de que la nostra intenció sempre des del principi és com portar al públic, però sempre cap a l'univers que proposa la música.
Música de Debussy que sona en directe, eh? Càrrec del pianista José Jaime Hidalgo. Sí.
Efectivament, José Jaime Hidalgo és un virtuós i fa una interpretació magistral. I sobretot també per nosaltres poder treballar amb el músic, un músic molt sensible que està sempre pendent dels actors, dels intèrprets, com acompanyant-los, com a intèrpret és una experiència molt, molt gratificada. Molt gustosa, de fet, perquè és anar amb la música tot el temps i és molt bonic.
Les titelles són gairebé marca de la casa de Bambalina. Com s'han creat per aquest muntatge en concret?
Pues, com t'he dit abans al principi, estan inspirats amb les il·lustracions del llibret original. I són titelles com molt senzills i la gràcia està com la manipulació i també perquè són d'una estètica molt naïf. Són com titelles de drap, molt senzills, però aquesta senzillesa es fa que siguin especialment atractius també per als xiquets i és molt, de vegades semblen ninos, de vegades joguets, de vegades titelles vius i tota aquesta ambigüetat jo crec que és la que fa que els xiquets entren amb molta facilitat perquè veus els actors com juguen conforme ho fan ells constantment, no? I a això li hem donat molta importància.
Quan fa que esteu girant aquest espectacle, Jaume?
Pues el vam estrenar fa 2 anys, va ser com una coproducció amb el Palau de la Música aquí de València,
sí.
I des de la seva estrena portem el repertori. Però els espectacles musicals normalment sempre, vull dir, és com un circuit un poc distint al teatral, i sempre vull dir, és com fas amb menys freqüència els espectacles, però els mantens molt més temps. I en aquest cas, que és com un clàssic que... de repertori, també passa això, sí.
Bambalina Teatre fa més de 40 anys que està en actiu, ha portat als escenaris grans històries com Quixot, Cyrano, Carmen, el Geperut de Notre Dame. Què creus que ha fet que el vostre projecte connecti tant amb el públic durant tants anys?
Bàsicament, si t'ho he dit ara, a més estem immersos en un projecte de creació nou que anem estrenant.
Sí, ara ens ho comptes, això, perquè n'esteu preparant un de nou, eh?
Sí,
el 8 de novembre, ara, no? Mateix, el presentava a València.
Sí, sí, l'estrenem aquí a València al Teatre Principal.
També. No pareu.
Sí, sí, per això em dic que si m'ho preguntes ara, jo dic que el secret és el treball, perquè és que això de que estàs com treballant, i no sé, és com... Jo crec que en el cas de la nostra companyia, ara que ho pots veure en perspectiva, perquè després de 44 anys ja em diràs, però jo sí que veig que és com sempre hem tingut com una ambició artística que sempre ha anat una mica més enllà del pur... No m'agrada la paraula entreteniment, però tampoc la vull dir aquesta, sinó que el teatre com més convencional, per dir-ho així. I sempre hem jugat molt la part plàstica, la part de les imatges, i no ens hem conformat un poc amb la concepció més tradicional dels titelles, i hem ampliat molt el concepte, i també ens hem preocupat molt de jugar, de treballar i d'aprofundir i investigar en la combinació, en la interacció entre els actors i els titelles. I jo crec que aquestes tècniques mixtes sobre l'escenari com disparen molt els significats i fan que al final siguin propostes molt originals o que treballa molt poqueta gent i que el públic li crida l'atenció.
Recordem, idò, dissabte a les 6 del capvespre al Teatre Principal de Mol, la Caixa de Joguets, ballet per infants. Mentrestant, estreneu el 8 de novembre a València el nou espectacle Goya, Pintures Negres, que esperam també poder-lo veure tard o d'hora aquí a Mol. Se us acumula la feina, eh? Quan arribeu, Jaume? No hi sou encara, no, aquí?
No. Bueno, el tècnic arriba abans, però la companyia arriba dissabte, el dia de la funció.
Bon viatge i bona estada a Menorca, idò. Gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Jo vaig néixer com netsa brisa a la vora de la mà. A mi...
I acabem el programa amb un apunt cultural. El Convent de Sant Diego de Ló acull una exposició conjunta del poeta Pons Pons i el pintor i escultor Matías Sansaloni. La seva amistat i la seva creativitat els uneix en una simbiosi artística que podeu veure a Ló fins a finals d'octubre i ben aviat també a Ferreries a partir del 7 de novembre. Pons Pons ens conta en què s'han inspirat.
Jo crec que els nostres tres eixos bàsics són l'amor per la llengua, l'amor per la nostra illa i l'amor per l'art en general. Crec que en els menorquins i menorquines és el que realment ens dona identitat. Saques mortes per la
tardor. Una exposició molt recomanable. Fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem demà divendres a partir de les 12. Que vagi bé, moltes gràcies.
Vinga, un beso. Adéu.
Llosa de mebre ni per jeure damunt d'un mort. La terra només enganxa sabre, jo vaig de port en port. És així com jo vull viure. És vent que es mou i es lliure entre sa gent.